Jocs infantils? El cos del nen colpejat fins la mort geu al terra de la llar d'infants. El director observa horroritzat la sang del terra i els ossos trencats travessant la pell del petit. En un racó, la professora està asseguda a la cadira, immòbil, incapaç de reaccionar. Al seu costat, els altres nens de la classe la miren amb desinterès. El director s'apropa a ells i observa la nena d'aspecte angelical que somriu enmig del grup. El director, amb les poques forces que li queden, s'atreveix a preguntar «Per què?». I ella, amb un to ple d'innocència, contesta «Per què no?». Judit Priay, La Microbiblioteca.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Avui comencem el programa fent-vos una pregunta. Què penseu quan sentiu això? Els amants de la saga de Star Wars segur que heu visualitzat una espasa de llum i les lluites que es poden tenir amb ella i que de ben segur heu recreat en algun moment de la vostra vida. Doncs bé, avui al Quimèric parlarem de com la lluita amb espases làser s'ha convertit en esport i com aquest arriba a Barcelona a través d'una nova escola de ludoesport per quedar-se. Parlarem amb els responsables d'aquesta iniciativa i del present i futur d'aquest esport orientat, sobretot, a mans del fantàstic. També parlarem de bandes sonores i us farem la recomanació d'un llibre que, si us agrada el terror, ja us podeu apuntar i llegir d'immediat. Tot plegat en un programa que fem possible amb una servidora, en Carlos Climent i l'Alfons Mallol a la producció i en Roger Benet a les vies de so. Comencem!
L'entrevista.
Les escenes de la saga de Star Wars que més persones, siguin nens o adults, han recreat a casa seva o en trobades amb altres amics amants d'aquesta producció són, sens dubte, les de lluita amb espases làser. Qui no ha somiat en poder tenir la seva pròpia espasa de llum? Qui no en té alguna de col·leccionista? Fins i tot hem vist curtmetratges que recreen un viatge en el temps cap al futur per aconseguir aquest preuat objecte, aquell curt tan mític amb Alberto com a protagonista. Doncs bé, ara posem-nos en un altre escenari. Imaginem que la lluita amb espases làser es converteix en un esport i que el podem practicar i aprendre fins a convertir-nos en autèntics Jedis. No cal que imagineu més, perquè aquest escenari ja és ben real. La lluita amb espases làser ja és un esport. De fet, arriba a Barcelona la primera escola de Catalunya de ludoesport, després de la bona acollida de l'escola de Madrid. Per donar-la a conèixer, el cap de setmana del 21 i 22 d'abril es faran tallers per captar nous combatents. I per parlar-ne, avui tenim a l'estudi el Carlos Jiménez, que és rector de Ludoesport Barcelona. Benvingut al Quimèric, Carlos.
Hola, moltes gràcies.
Ludoesport va néixer a Itàlia el 2006, si no anem errats, de la mà de tres fans de l'univers de Star Wars que estaven molt familiaritzats amb disciplines de combat i també d'arts marcials. Vosaltres, com vau conèixer aquest esport? Quin ha estat el vostre primer contacte?
El meu primer contacte personal va ser a través de les xarxes socials, que jo seguia a Madrid, que va ser la pionera en l'estat espanyol en dur a terme el que seria l'Udosport a la capital, i veient la bona acollida, les fotografies, els vídeos, jo vaig anar-me informant personalment a veure si això, clar, com podia ser que, no, que estigués a Madrid i que no estigués també a Barcelona, sent també la ciutat amb la quantitat d'habitants i tot que en tenia. I vaig demanar informació, em vaig posar en contacte amb Madrid, amb el rector, que ho porten entre dues persones, que és el Guillermo i el Ricardo, que són super simpàtics i sempre van estar per la bo de poder ajudar-me, i des d'allà em van posar en contacte amb Itàlia. I des d'Itàlia em van explicar una miqueta com poder obrir una nova acadèmia a Barcelona, perquè hi havia una persona que havia demanat explicacions per poder-ho dur a terme, però al final a última hora es va tirar enrere.
O sigui que tu directament vas pensar en negoci, més que no pas en convertir-te en usuari de l'escola.
Sí, no. Jo pensava més en, inicialment, com sabia que s'estava duent a terme a través d'aquesta altra persona, i dic, ostres, doncs jo segueixo les xarxes socials, intento a veure si per apuntar-me, i quan vaig veure que això anava lent, que no tirava cap endavant, és quan vaig demanar la informació per poder-ho dur a terme jo i poder gestionar-ho i fer realitat, no?, aquesta acadèmia.
Perquè què és el que et va traure en un primer moment?
Només amb les imatges i els vídeos ja, només et fas la idea i dius, jo vull fer això, jo com a fan de Star Wars, no?, que totes les pel·lícules, tot el somni que tens és de poder dur a terme això, i amb els sables de llum, que realment no soc cap joguina, que són uns estris realment imponents, és que veus els vídeos i t'emociones, no? I dic, jo vull fer això. I ho vam intentar.
En què consisteix exactament el ludo sport? Difícil d'aprendre? Has de tindre experiència de combat o haver fet arts marcials o esgrima d'abans?
No necessites cap experiència prèvia, vale? És un esport que és un esport de combat, vale? Això és important entendre-ho, perquè hi ha molta gent que veu els vídeos, veu o la promoció i pensa, mira, són coreografies, però no, en ludosport no és cap, no és res coreografiat, tot és combat, però és un esport, vale? No està considerat com art marcial. O sigui, no, la gent que ha fet karate i que ha fet això i que entra aquí veu que és, també és un altre rotllo una mica diferent, que intenta el que t'ho passis bé, vale? És el més primordial. I és el ser les espases de llum, vale? Que se suposa que no necessites cap força, no es necessita tenir un físic espectacular per poder-ho exercitar, no?
No cal estar en forma prèviament.
En forma, no, si ho estàs, òbviament, hi ha coses que et sortiran millor, no? Tindràs més facilitat i el combat, de cara a l'agilitat, el que són els reflexos i tot, ho tindràs més, no? Però no és un requisit imprescindible ni molt menys. De fet, a Madrid, quan vaig estar per fer la formació i tot, vaig poder experimentar allà durant 2 setmanes les classes per les tardes, que va ser una situació molt interessant, trobes persones d'absolutament totes les edats i de totes condicions físiques.
I quines són les normes del joc, perquè ens entenguem?
Sí. Bueno, primer de tot, el que és ludosport està regit pel que és la filosofia Securi. ¿Vale? Securi ve de... Bueno, tot està en italià. Com va néixer a Itàlia, tot el que són les paraules és una mica més tècniques, són totes italianes, i el Securi són l'abreviació de 3 paraules. La part C ve de servizio, ¿vale? Que és el servei per l'altre, no? Tu com a alumne has de donar servei als teus companys i al teu mestre, i el mestre ha de donar el servei al que són els alumnes, el material i tota l'acadèmia en si. Després tens la part del Q, ¿vale? Que va per cura, ¿vale? Que és el control. Tu amb el sable, vulguis que no, amb l'espasa de llum no pots donar un cop fort a l'altre rival, perquè llavors pots arribar a fer mal, no? Llavors sempre s'ha d'anar aquesta cura. I la part del ric és el respeto, no? El respecte pels companys, pel material i per tot el que engloba. I després pel combat sempre hi ha un ring, no? És com si fos una arena de karate, que tu tens les teves delimitacions i no pots sortir d'aquella zona. Si surts fora, doncs és un punt per l'altre, no? És un sistema de puntuacions que va, depenent del tipus de campionat, va fins als 3 punts, el millor de 3 o el millor de 5 punts. O fins a arribar, fins i tot, que aquest es fa en l'Internacional de Milán, que és el més gran, que és el primer que arribi a 5 punts. Llavors, el cos es divideix en 2 parts, vale? La part de I i la part de O, que són les 2 puntuacions. I va del colze fins la mà i del genoll fins al peu. Vale? Són zones que serien les zones no mortals. Si et toquen amb l'espasa de llum a una d'aquestes parts, tu has d'obrir la teva guàrdia i dir I. Vale? O sigui, sempre s'ha de declarar el punt que t'han marcat i obrir la guàrdia per intentar deixar l'altre que et pugui fer el punt. Vale? Perquè se suposa que t'han tallat, per exemple, una mà o t'han tallat un peu. Llavors, tu et retires, però si l'altre combatent no et fa un punt, tu pots tornar a la guàrdia i pots continuar el combat normal. Que és el
o
que...
Si el combatent no diu que t'ha marcat, vols dir?
Si el combatent no diu, o sigui, si tu, per exemple, al teu rival li marques un I, vale? Li toques, per exemple, l'avantbraç, vale?
Sí.
I no obre la guàrdia, això per començar, l'àrbit, si ho veu, diria, vale, no, hi ha hagut I, vale? I de fet et penalitzaria, vale? Però és un esport que es basa molt en el respecte, vale? Tu sempre, si et toquen, sempre que ho notes, perquè és veritat que a vegades amb l'excitació del combat i tot no pots no notar algun cop.
Per això l'àrbitre, no? Suposo.
Per això l'àrbitre.
Ah, hi ha
no?
Proteccions també? O...
Sí, però les proteccions només de les mans. Vale? Va. Hi ha gent que pot optar per dur màscares, per dur ulleres...
Això és... l'àrbitre?
No, això ja no, no? Però pots optar per dur, si vols, una protecció de la cara. Vale? Sí que és cert que hi ha algun cop que s'ha donat alguna ferida lleu, vale? Perquè sempre es tracta del respecte, però la majoria de participants mai duen proteccions, no? I la resta del cos ja seria O, vale? Seria la part de que si et toquen ja és un punt directe per l'altre.
Sense haver de fer res més, diguéssim.
Sense haver de
punt
fer res
directe.
Més. És punt directe, exacte.
I com deia, en el fons, quina és l'equipació que necessitem? A part de les proteccions,
sí.
Hi ha alguna mena d'uniforme?
Sí,
hi ha algun tipus de...
Sí. Això a tots els fans de Star Wars els encantarà.
Per això pregunto, perquè clar,
sí.
Ens veiem com uns Jedi's.
Exacte. Per començar... Hi ha uns rangs, no? Hi ha uns rangs que determina què pots portar i què no pots portar. Vale? Des del principi, si tu t'apuntes, no pots portar les vestimentes d'un Jedi, vale? Perquè no ho ets. Vale?
Per edat... Te l'has d'anar guanyant, no?
Efectivament.
Com els cinturons. Seria
molt similar. De fet, és una idea molt, molt aproximada. Començaries, si ets menor de 16 anys, començaries nomenant-te Youngling, vale? Que serien els joves, vale? Que encara no tenen rang de pràcticament res. Vale? Estan aprenent l'esport. Després passen a partir dels 16 anys, sí que és cert que es fa potser alguna excepció d'avançar algun alumne que ja porta molt de temps i que realment ha dominat totes les tècniques, se l'avança abans que hagi complert els 16 anys, però si no, no, normalment no. Seria l'iniciat, ¿vale? És la denominació del rang de qualsevol persona que entri, que sigui major de 16 anys i que entri a l'acadèmia per primer cop. O sigui, si per exemple,
si
jo,
nosaltres venim, serem iniciats.
Si vosaltres sereu iniciats. I el que teniu dret a portar és una samarreta negra i els pantalons de combat, ¿vale? Mm-hmm. Res més. I l'espasa de llum de color blava. Sempre es porta de color blava fins que no s'arriba al rang de Jedi, ¿vale? Que llavors és aquí quan es pot jugar una mica amb el color i amb les vestimentes. Un cop ja ha passat un cert temps, el teu instructor et pot fer passar de que seria iniciat a Padawan, ¿vale? Que seria ja un reconeixement per la teva feina. No sol passar de 3 fins a un any o fins i tot any i mig, d'acord? Són uns temps una mica llargs perquè l'evolució ha de ser real, ¿vale? O la, que t'has de mereixer realment passar.
Tampoc són excessivament llargs.
No, es busca tampoc que tinguis una gran espera per l'ansietat d'avui, vull ser Padawan, no. I a més es fa bastant amè, ¿vale?
Però, clar, tot depèn de com et prenguis l'esport,
efectivament,
no?
I a Madrid em vaig adonar que hi havia dos tipus de persones, no? Les persones que venen perquè realment els encanta i volen competir i volen, i la seva vida pràcticament és ludosport, perquè en comptes de fer una classe normal fan, s'apunten fins i tot a 3 classes a la vegada.
Ostres.
Llavors, sí, o sigui, aquí hi ha gent
que... Gent amb molt temps lliure i també bastants
lliures,
diners, no?
Sí, tampoc. no els hi falten, no. Però això, i l'altre que ve per passar-s'ho bé, no? I per disfrutar una cosa que és super divertida, t'ho passes molt bé i que estàs compartint aquest temps amb gent que comparteix aquesta afició comú de Star Wars, no? I es crea molt bon ambient.
I parlant de l'equipament, l'espasa, què hi ha? Vull dir, te la lloguen, sí, te la pots comprar? En
mira,
quin moment és recomanable comprar-te una espasa?
L'espasa, mira, continuo amb el tema de les vestimentes, però sí, em faltava només acabar de dir una cosa. Quan ets Padawan tens dret a portar una subtúnica, ¿vale? Que és de color beige, ¿vale? Mm. Que és com el que es veuen a les pel·lícules, doncs molt, molt similar, i després pots portar també una túnica negra, ¿vale? Però que la falda, que és la part de davant, és curteta, d'acord? I a partir d'aquí hi ha el rang de Jedi. Per ser Jedi o Sith, ¿vale? Perquè aquí hi ha les dues delimitacions, per qui vol ser del costat lluminós o del costat obscur,
pots triar,
efectivament, pots escollir si ets Jedi el color de la teva espasa de llum, i si ets Sith, vermella. Mm. Vale, que és està normalment relacionat amb aquests colors.
I pel que vas veure a Madrid, és meitat i meitat o no? O hi ha més d'una que de l'altra?
Hi ha bastant meitat i meitat.
Sí?
Sí que és cert que, per exemple, hi ha molta gent que es sent més Sith, però, per exemple, el color de l'espasa de llum la vol d'un altre color, per exemple, taronja, no? I en principi per normes no es pot, però s'ha creat com una petita exempció de que, no, justifiquen com que no, jo he matat a un Jedi i m'he quedat amb la seva espasa de llum i per això la tinc taronja.
Home, mira't així, no?
És respectable, no? I després ja pots portar les subtúniques del color que tu vulguis, ¿vale? Tot i que siguis Jedi, pots portar la subtúnica vermella, si et pots portar la subtúnica taronja, verda, la que vulguis. I a mesura que vas passant de graus, perquè un cop ets Jedi pots passar a ser cavaller Jedi o Lord Sith, i després ja amb mestre Jedi o maestro o mestre Sith, ¿vale? I cada cop el que va passant és que la teva falda de davant es va allargant, ¿vale? Segons creix el teu rang. Mm-hmm. Però a part de res.
Per això allò de la roba li robava a terra.
Ah, efectivament. I l'última és que hi ha un guardó per als mestres instructors, no mestres sinó instructors, que hi ha un guardó a la part de la falda inferior, a l'esquerra, que els identifica com instructors, ¿vale? Que és una així marroneta, tampoc es veu gaire, però bueno, és una distinció. Mm-hmm. I lo de l'espasa de llum és una espasa que és... està feta amb alumini, el que seria, ara, perquè potser algú no ho sap, però no és una espasa de veritat, ¿vale? O sigui, la part
que
seria... Encara, esperem que algun dia arribi. La part que seria la fulla, ¿vale? El que faria les ferides i el que faria, doncs, el que faria amb els punts, és un plàstic de poliuretà, ¿vale? És flexible. ¿Vale? Mm. Llavors allò es doblega, si tu estires, té certa flexibilitat per no ser rígida i fer mal, d'acord? Però sí que és cert que si et dona un cop fort, doncs el notes, d'acord? I el que té per dins és una recobertura d'un tipus de plàstic que el que fa és refractar la llum, d'acord? L'empunyadura del mànec de l'espasa té dins un emissor de llum que el que fa és emetre la llum i realment es veu i molt, ¿vale? Sobretot quan hi ha una mica menys d'il·luminació, és una autèntica passada el que es veu. I per dins tenen també un emissor de so, vale? per tu quan mous, és una
sonor,
passada, és una passada. Quan tu mous, l'espasa va sonant i depenent del tipus de moviment, doncs sona d'una manera, sona una altra, i quan impacta amb algun objectiu, també s'il·lumina,
no?
I fa el so de l'impacte, no? Estan molt ben fetes, estem, penseu que estem valorades entre 300 i 400 euros cada espasa de llum,
no? O sigui,
no són joguines, i els participants no han de comprar-ne la seva pròpia espasa de llum, perquè l'acadèmia ja els deixa. Vale? L'acadèmia disposa de les seves pròpies espases de llum i les deixa a tots els participants. Sí que és cert que la majoria, quan ja porten cert temps, tothom, almenys a Madrid, tothom volia una i se la comprava.
No? Tothom vol la seva espasa de llum.
Sí, sí, no. I tant.
I si la pots utilitzar encara més.
Exacte, sí, sí.
I quina és la reacció de la gent quan li dius vull obrir una escola de ludosport a Barcelona? Et jutgen directament i diuen ets un fric o veus un interès? O...
Hi ha dues parts. Primer de tot, quan els dius, primer de tot, què és això? No? I quan els expliques, es queda una cara de uf. I, bueno, i això ja tindrà sortida, això realment com és, i després els ensenyes un vídeo i ja diu, oh, jo vull fer això, no? Es passa de la part de desconèixer total l'escepticisme a dir, jo vull practicar-ho,
dura un minut i mig, no? El que triga el vídeo,
efectivament, i dic, oh, és una passada. I realment una altra cosa és veure-ho i una altra cosa és provar-ho també. Quan ho proves ja t'enganxes de per vida, jo crec, perquè tothom que ho prova allà a Madrid, realment les úniques baixes així d'alumnat que han tingut és per gent que s'anava a viure fora, no?
Té un seguiment. Com que no hi ha tantes escoles encara, no? Només hi ha la de Madrid o hi ha altres zones d'Espanya?
A Espanya només hi ha la de Madrid. Ara mateix estava plantejant també obrir d'aquí poc la de València, vale? Però ara per ara només està la de Madrid i ara ja en molt breument a la de Barcelona.
Teniu ja local o esteu encara buscant?
Estem encara, tenim un, però ens va fallar un tema de permisos a última hora i estem encara trobant un lloc, però bueno, tenim ja per ara, per començar, un gimnàs que ja ho teníem preparlat perquè ens habiliteixin un espai per poder començar com a mínim, i després quan trobéssim un local adaptable reformar-lo i adaptar-lo com va fer Madrid. Madrid, per exemple, van començar també amb un gimnàs, que els hi va anar molt bé també, i quan van trobar un local al cap de 2 mesos es van traslladar i van continuar perfectament allà.
I el tema professors? D'on els traieu? Els porteu de Madrid?
El tema professors, per exemple, hi ha hagut al març un curs de formació d'instructors. Vale? És un curs que costa també, déu-n'hi-do, tots els cursos es fan des d'Itàlia, però tu pots fer un curs de tècnic. Vale? Una cosa és ser instructor i una altra cosa és tècnic. El tècnic el que pot és formar instructors. I un dels dos rectors de Madrid va decidir fer aquest curs de tècnic i per això pot formar a instructors i van fer aquest curs de Madrid. Però tu no pots donar classe així perquè sí, tu has de superar un curs, vale, de formació.
I has d'arribar a un nivell, suposo,
hi ha un nivell
o de...
molt... Exacte, tu quan superes aquests cursos ja tens aquesta denominació.
Els teus alumnes, per exemple, podrien arribar a ser instructors?
Sí, per suposat. De fet, és una cosa amb les que s'intenta també motivar el que són els participants i que molt de gent, per exemple, d'allà del curs de formació que vam fer a Madrid, teníem un suec que va venir perquè feien el ser de Madrid, era més econòmic que fer-lo a Itàlia, i teníem dos de Barcelona que veníem, que és jo i un company meu, i després dos de València, i la resta eren, uns altres 6 eren de Madrid, o sigui, alumnes propis de l'acadèmia que volien fer aquest curs d'instructor. O sigui que la gent està molt motivada. I nosaltres, per exemple, vam començar jo i el David, que serà l'altre instructor, perquè si no jo sol, per exemple, per començar no podria donar abast, i si hi hagués algun problema, alguna incidència, doncs és complicat donar cobertura a totes les classes que segurament s'obrin.
L'escola, hem estat parlant d'aquest procés, no tan llarg o curt, depèn de com tu miris. No sé si també hi ha una opció pensada per persones que tenen ganes d'anar a fer una batalla amb espases làser, però no tenen cap mena d'intenció de dedicar-se a l'esport o de fer una... de gimnàs, però passi a l'escola ludosport, existirà o depèn una mica també
Sí, sí. Nosaltres tenim pensat fer tallers, no? I fer un petit seminaris per gent aquesta que vulgui venir a provar i vulgui dir, va, jo vull fer això. Però sabem que això per nosaltres és com tirar la canya, no? O sigui, tu proves això, però després la gent que ho provi voldrà apuntar-se, perquè és realment molt apassionant i veus el potencial que té a curt i a llarg termini. Pensem que hi ha 7 estils ara mateix i s'estan desenvolupant 2 més de combat.
Vale? 7 estils?
7 estils de combat. I cada un d'aquests estils té una durada d'aprendre'l des d'un fins a 2 anys. Algun 2 anys. O sigui, són quasi 10 anys aquests 7 estils d'aprenentatge. Vale? És una cosa a molt llarg termini, no? I que porten, per exemple, ara mateix els que estan amb l'estil més elevat estan fent per l'estil 5. vale? Creats, estan, els sis primers estils ja estan creats, s'està desenvolupant el setè, i estan ja en dos més, no? Que seria el vuitè i el novè, que encara no se sap absolutament res, que són top secret ara mateix, però que té una durada molt elevada.
De fet, havíem vist a través de les xarxes, no sé fins a quin punt ja de veritat ara desmentés-m'ho, sinó, però que s'havia plantejat fins i tot la possibilitat de que aquest esport fos olímpic.
M'agradaria molt, eh?
Esgrima no fa tants anys no ho era. No sé com ho veuria vosaltres.
Jo ho veuria, vamos, una passada, no? De fet, la rebuda i la incrementació amb el que és l'alumnat és espectacular, no? Va començar tot aquest projecte amb una acadèmia a Milà. Ara mateix hi ha més de 50 acadèmies en 4 anys arreu del món, no? Sobretot a Europa i als Estats Units. I això anirà més. Pensem que també Disney, no sabem si per bé o per dolent, té pensades desenvolupar moltes més trilogies alternatives de Star Wars, no? Que tot això a la gent l'anirà també motivant, anirà pues, enaltint el que serien les noves generacions, vale? I anirà cap a més, no?
Que però segurament hi ha nanos que ara tenen 12-13 anys que estan veient les pel·lícules, sí, igual d'aquí 3 anys et venen a apuntar, no?
Tenim molta canalla que vol participar, no? Que vol, nosaltres hem delimitat l'edat a 10 anys, vale? Perquè menys
encara?
Sí, no, 10 anys sí, però és una espasa de llum diferent.
Que vale? Pensaven el 16 que deies abans, no?
El 16 és per utilitza, per exemple, l'espasa de llum normal, no? Perquè pensem que un nen petit té la mà més petita, òbviament. I llavors s'ha creat una nova espasa de llum, que és més reduïda, amb la que seria la fulla de donar els cops, és més petita. Estem parlant de la normal tindria uns 90 centímetres, la petita tindria uns 60, no? Que està més habilitada per aquests nens petits. I ara, per la recepció que estem tenint, estem parlant d'entre 15 i 20 sol·licituds que ens estan arribant de nens petits de menys de 16 anys, amb la qual algun clan, perquè els grups es denominen clans, no són classes, sinó cada clan es posa el seu propi nom, vale? S'intenta una mica motivar d'aquesta manera, i algun clan de nens petits seguríssim que obrim.
I els nens venen sols o també hi ha els pares i els nens i s'apunten tots alhora?
Això almenys a Madrid, i amb les respostes que estem tenint ara a Barcelona, ens trobem sobretot la segona, no? Que els pares els porten,
tota la família,
els
no?
pares els porten perquè s'ho passin bé, però veient l'esport dic, bueno, vaig a provar, i quan proven, s'apunten, no? És una mica d'allò que dius.
És que hi ha una companya d'aquí de Ràdio Sabadell, la Raquel García, dic al Roger, que jo els veig a tots tres apuntats, eh?
Sí.
Ella, el marit i la nena, jo els veig en aquesta escola.
Sí, no, es dona molt, eh? O sigui,
quant peix a les passes, més o menys?
No t'ho sabria dir exacte, però és lleugera. O sigui, està molt ben equilibrada. Pensem que tot així és metall. Vale?
Sí,
que
per dir un pes, paquets de llet. Un paquet de llet,
menys,
mig paquet.
Menys que un paquet de llet. Vale? És molt còmode. Vale? O sigui, pensem que el no ser un esport que necessiti fer força, perquè una espasa de llum talla al menor contacte, es busca una estructura que no sigui pesada per el practicant. Llavors són lleugeres, però tot i així el primer cop et sorprèn una mica de que un objecte tan relativament petit tingui aquest pes, però és molt fàcil i és molt còmode el poder utilitzar-les. Sí.
Déu-n'hi-do. Es menys facilita el que tothom s'hi pugui involucrar,
exacte,
no? Que és el que comentava.
No has de tenir força per utilitzar-lo. De fet, la força aquí es busca molt més el que és l'agilitat que no la força. Perquè la força, de fet, fins i tot és penalitzable, perquè quanta més força, menys control, no?
No compleix allò del secure.
Exacte, no? Llavors, és
perquè, parlant d'això, els cops cap on poden anar?
Els
pots
cops
rebre cops al cap? Que això és el que ve per molta
gent. El cap
gent
és la zona. El cap i els genitals és la zona que més en compte s'ha d'anar. Per exemple, l'espasa, vulguis que no, té punta, vale? Punta que és arrodonida, que es diu tappo, vale? La part superior, que és un tap de plàstic. Llavors, una de les regles és mai apuntar, per exemple, amb la punta al rival directament, sobretot amb el primer estil. Després, quan vas aprenent i vas controlant cada cop més, llavors et permet certes que no hi hagin tantes restriccions. Però, per exemple, apuntar al rival, per què? Perquè si el rival avança cap a tu sense voler i tu avances cap a ell amb la punta, pots fer mal, no? I després el cap i els genitals mai es tocaran per fer punt directe. Ens entenem amb cap, amb cara. Vale? Sí que és cert que, per exemple, la part superior del cap, ja hi ha un cop que es diu fendente, que el que busca és tocar amb una part plana la part superior del cap, no? Però mai buscarem la cara en si.
Mm-hmm. Tot això ho explicareu amb uns tallers que fareu el 21-22 d'abril,
exacte,
un esdeveniment a Barcelona.
Sí.
Què és el que pot venir la gent a fer i on han de venir si ja hi ha lloc, perquè hem vist que el Facebook estava encara buscant un lloc determinat.
Estem ara mateix encara entre dues possibilitats, que més o menys una està en Horta i una altra està en Gràcia. El que passa és que estem esperant una mica que el parc meteorològic sigui una mica més clar. Per què? Perquè un és a l'aire lliure, que el volem fer un camp de futbol a l'aire, que mai s'ha fet, vale? Tots els eventos del, els esdeveniments aquests dels Awakens, perquè l'esdeveniment es diu Barcelona Awakens, s'han fet sempre doncs, a sota cobert, en una sala d'algun gimnàs o alguna cosa. Aquí a Barcelona, com la rebuda està sent espectacular, vale? O sigui, tenim una previsió entre 100 i 120 persones, que perquè provin és molta, molta gent.
I estan apuntades aquestes persones?
Apuntades en tenim més de 60. A falta, vam obrir l'esdeveniment fa una setmana i mitja, i encara queda una altra setmana i mitja, o sigui que ja hem dit que les places són limitades, així que la qui
correu,
corri,
correu!
S'ha de córrer. I llavors els esdeveniments aquests el que serveix és perquè la gent provi, d'acord? Es fan tres tallers. Un taller és el dissabte pel matí, de 9 a 1 i mitja, i l'altre taller és, és el dissabte per la tarda, de 5 i mitja a 9. Aquest taller per mi té una importància especial perquè es farà més o menys de nit, no? O sigui, es va, que amb les espases de llum, amb un camp gran, amb les... bueno, amb la il·luminació de les pròpies espases,
veure, no?
Serà una absoluta passada, no? Que estem, tenim moltes ganes de fer-ho. I l'últim, el diumenge, també pel matí, de 9 a 1 i mitja, i en cada taller es faran coses diferents. El primer taller que es farà és treballant en el primer i segon estil, se'ls mostrarà l'alumne. En el segon taller es treballarà el tercer i el quart estil, i en el cinquè taller es treballarà el que és el cinquè estil i combat, vale? Perquè la gent pugui... Pues imagina't, jo estic boig per Star Wars i vull apuntar-me als tres, doncs en els tres veuràs coses diferents. I de fet, els que s'apuntin als tres entren en un sorteig que hem fet perquè s'enduguin una espasa de llum gratuïta per sorteig, òbviament.
Això ja és motivació suficient, sí, sí, per apuntar-se.
Jo no em puc apuntar.
Oh, i tant, tothom pot apuntar-se. Sí,
com s'apunta un?
Per apuntar-se tenim a través del Facebook. Vale? A través del Facebook, que demanin informació, tenim un correu, que és ludosportbarcelona@gmail.com, i allà que ens demanin la inscripció. Tota la informació dels horaris, dels preus i tot, està a través del Facebook, tant mateix com fotografies d'altres Awakens, perquè la gent es faci una mica també la idea, i ja està, llavors... directament ens envien un correu, els hi donem la inscripció, l'omplenen i ens la reenvien i ja reservem la plaça automàticament.
Sí, que si mentre esteu escoltant l'entrevista us esteu morint de ganes d'agafar una espasa de llum i practicar, us heu d'apuntar ja, perquè si no les places s'acaben.
Sí, tant a Facebook, només busca Facebook Ludesport Barcelona, que té una pàgina que la crescuda ha sigut espectacular, o sigui, hem passat de 300 seguidors que teníem feia 2 o 3 setmanes, ara estem en 2.100 aproximadament, o sigui que hi ha hagut un boom molt important per la promoció que estem intentant fer d'aquest esport aquí a Barcelona.
Home, hem de dir que tots els que som amants del gènere ens ha aparegut l'anunci, eh?
Sí, perfecte.
Per això estem aquí, per això ens hem conegut.
És el que volíem donar-nos a conèixer, sobretot a la gent que és amant de Star Wars. Després ja arribarem a aquest altre públic que jo crec que tant t'agrada o no, perquè hi ha molta gent a l'Esport de Madrid que va entrar simplement per la curiositat de dir, vull veure-ho, no? I un cop ho veus dic, puc participar? I sí, i un cop participa s'enganxa. I també per l'ambient que es crea, vale? És un ambient supercordial. No hi ha aquest esperit tan competitiu com potser seria un art marcial, també tan seriós. Aquí es fa molta broma, es fa molt bon humor, no? S'intenta sempre que els alumnes estiguin molt a gust.
I per últim, preguntar-te el perfil de gent que espereu, quin és? Aquest de fans de Star Wars,
no.
I una mica variat?
Molt variat, de fet, molt variat, perquè de fet amb moltes inscripcions ens arribaven, no? De fet... Hi ha emails que són els rius molt.
Els hauries d'haver portat, eh?
Exacte, però sí, els hauria d'haver portat perquè hi ha algun que deia, ostres, que estic molt motivat i porto la meva parella, que no li agrada gens, però que al final la porto i ho farà també, l'he enredat. I així amb amics, amb pares, amb fills i coses que dius, bueno, després la gent que ho prova s'ho passa molt bé i molta gent segur que s'apuntarà.
Doncs en prenem nota, si no per aquest esdeveniment, per quan obri l'escola.
Sí.
Moltes gràcies, Carlos Jiménez, per passar pel Quimèric i explicar-nos què és el Ludesport.
M'ha encantat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me.
Quimèric, el programa més escoltat a Mordor. La recomanació del Quimèric.
A la recomanació del Quimèric d'aquesta setmana us volem parlar d'un llibre que estem llegint o que hem acabat de llegir en l'últim mes del Club de Lectura del Quimèric a la Biblioteca Vapor Badia, que és el primer llibre de terror que hem llegit aquesta temporada i es tracta de La Casa Infernal de Richard Matheson, Carlos.
Sí, correcto.
Per què el vas triar?
Bueno, porque como se viene del club, digamos que las casas encantadas, al menos en literatura que yo conozca, no hay demasiadas.
No, la verdad es que no.
Y Richard Matheson sí que tiene su leyenda, que puede decirse que es de terror en parte, pero claro, es que yo quería leer una... Bueno, quería hacer leer una cosa que fuera un poco diferente, ¿no? Sí. Es que pobre hombre, parece que hizo su leyenda y nada más, hizo más cosas.
Però Matheson també sempre posa la seva cullerada científica a
sí,
les coses.
Sí, realmente es el, digamos, el, la gracia que tiene es que siempre intenta explicarlo todo con una parte científica.
Sí, pues eso, la leyenda está entre ciencia, ficció i terror.
Sí, y el hombre menguante está también, digamos, bueno, más ciencia ficción, aunque sí. También es un poco de terror, porque te se van cogiendo. Claro, también.
Y hasta se acaba el libro.
Claro, al final te mata una araña. O sea, te puede matar una araña, claro, imagínate.
Mm-hmm. El hombre cuántico.
De fet, això aquesta, el que comentàvem, de, que és un home científic, el Richard Matheson, es nota molt amb els personatges, no?
Sí, pues realmente tenemos cuatro personajes. Digamos que uno es el científico y... Bueno, son cuatro. Son el científico, su mujer, y dos parapsicólogos, podríamos decirle, mediums.
Mediums, ¿no?
Mediums. Y realmente que es Florence y... Y ahora Barrett, sí, era Barrett el científico, se me ha ido el nombre. Barrett y Florence, digamos, es la que lleva la novela, el peso de la novela, que son Florence, era la medium, y Barrett es el científico.
Y llavors tenim el Fisher, que és un medium que va anar fa no sé quants anys a la mateixa casa infernal,
sí.
I que va ser l'únic supervivent i que ve aquí a enfrontar-se amb el drama, però a fer-lo justito, no? Sí. A mirar-s'ho de lluny.
Jo no entiendo.
Sí, bueno, això, perquè també el presenten com el medium número 1, el millor de la història i coses així. I clar, tampoc és qüestió que s'estressi el tio.
No.
Si posa de primera, després acaba el llibre en 10 pàgines, per, i no és això.
Perquè tot això, ells van a aquesta casa infernal perquè hi ha un ricachón que els ha ofert $100,000 per demostrar si hi ha vida o no després
sí.
De la mort.
Rubeta que s'està morint,
Se veu al principi del llibre.
Si està morint, entonces le dice: oye, yo quiero saber si hay algo después de la muerte. Coge al señor Barre, que es un científico que se dedica a estas cosas, para psicología, y le dice: oye, te doy a ti $100,000, a cambio que estés una semana, ¿no? Recuerdo mal, una semana en
sí,
la
una
casa.
Una semana.
Y me tienes que decir, si hay algo, ¿no?, después de la muerte. Y contigo irá Florence y Fisher, que son dos mediums. Uno es físico y otro es psíquico. Mm. Porque digamos que... Eso yo lo aprendí gracias a la novela. Yo estas cosas de mediums, pues medium pensaba que eran todos iguales.
No estaba sí. Gens posat, ¿no?
No, la verdad es que es un tema... Recuerda que el medium físico es el que puede experimentar cosas físicas, mover objetos, ectoplasma, y el psíquico es el que solo se, digamos...
El que, li
entra en trance i...
el que li arriba, no?, la informació.
Sí, que entra en trance i ja està.
El de la centreta telefònica. Jo tinc aquest a ti,
sí, exacte.
Correcto.
Sí.
I digamos que estos cuatro... Y bueno, Barret se lleva a su mujer, porque no puede estar sola la mujer, aquí te lo ponen...
Sí, la dona, déu-n'hi-do, eh?
És un poco tontita.
És que no fa un flac favor al gènere femení, trobo.
Sí,
perquè
sí.
És molt pàmfila, té molta por de tot.
Sí, però en canvi Florence és una persona fuerte.
Sí.
O sea, le puede, digamos...
Per sort.
Le pueden sus creencias, pero es una persona fuerte y ella lucha por sus creencias.
Sí, también la presentan como la buenorra del libro.
Sí, también.
Sí, que no cuadra gens, ¿no? El perfil de noia que es amb el físic que li presenten
bueno,
aquí.
Bueno, porque te pinten ya que ella fue actriz antes de que fuera...
Que era
medium.
El seu passat,
sí.
¿No?
Sí, te lo pintan como que es actriz y que algo le pasó y se volvió religiosa y bueno, supongo que... No te acaban de decirlo tampoco.
Sí, si voleu saber, llegiu el llibre.
A la gent que no li agradi gens el terror, millor que no agafi el llibre, perquè és un terror molt explícit.
Sí, correcto. Salen, bueno, se enfiesta con gran violencia, ¿no? Porque digamos que es la misión Velasco, y ahí supone que está el espíritu de Velasco, que es bastante violento.
Sí, sí.
A nivel sexual y a nivel físico.
Sí, quan t'expliquen lo que passava allà quan el tio encara estava viu, és... Bueno, deixant de banda de Sodoma i Gomorra, ¿no?
Sí,
bueno,
és una mica...
Bueno, era un dia...
Un dia malo, sí.
Un dia malo. Se fue como raro en aprendices hablar de este hombre.
És que clar, el llibre comença ja aquí dalt, no? Vull dir, explicant-te la història del Velasco i el que passava en aquella casa, que déu-n'hi-do, que si no el poses cap mena de filtre ni de censura és durillo, i després hi ha tots els efectes, la llista llarguíssima d'efectes paranormals que poden haver en una casa, perquè representa que és com el súmum de les cases encantades.
Sí, ja t'ho dicen que seré verès, t'ho dicen el mismo libro.
Exacte.
I de repente, claro, es que aquí más que saber si está encantado o no, esto no dice nada, que a las 20 páginas ya te sabes que está encantada. Es de realmente la intriga de la novela saber, bueno, si el personaje sobrevivirá, por supuesto, y si tiene razón Florence, si hay algo, si hay una entidad viva en esa casa, si es una entidad viva como tal, o tiene razón Barrett y todos son energías residuales.
De fet, el Barrett s'ho curra bastant, perquè clar, cada sí. Cop va pujant el nivell de les coses que passen en aquella casa i ell cada cop s'ha d'esforçar més per buscar una explicació científica per explicar-les.
Sí, era bueno que decíamos esto de que junta el científico con lo fantasioso, ¿no? Y tú hasta final de la novela no puedes, bueno, mitad
sí,
final...
Sí, las descripciones Sí, el que van dient les teories, tant un com l'altre, són creïbles dins del context de la novel·la.
Clar, tu t'has de posicionar com a lector, tu què et creuries, no? Series més de Barrett o més de Florence?
No ho responc perquè no vull fer spoilers. Però bueno, jo soc més de Barrett.
Jo soc més de Florence.
Jo crec que al final, com a solució de la novel·la, un poc, que és mitad i mitad.
Ja, però el Barrett fa una màquina. Jo soc enginyer, faig màquines. Bueno, no faig màquines, faig programes.
Sí, com decías, que sos los cazafantasmas, no?
Sí.
Ghostbusters!
Sí,
l'únic... Home, ja fins i tot el Babetes en un moment concret.
Sí.
Un poco gore, no?
El concepte ectoplasma... No sé si cazafantasmas té molt a veure amb aquest llibre. Perquè és que això també l'enfocament científic que fa Casa Fantasmes...
Home, ja, és de cachondeo, Casa Fantasmes.
Sí, bueno, clar, és una comèdia.
Estem parlant que Casa Infernal va en sèrio, va de debò. Sí, i aquesta és la gràcia del llibre,
l'únic
també.
Que i se salió en el club, pues, que fue muy criticado, que es bastante explícito a veces.
Sí.
Es muy explícito.
És la crítica que hem rebut dels lectors del Club de Lectura del Quimèric, que diuen que si hagués entrat tot una mica més a poc i s'hagués anat desenvolupant, hauria captat més la... És que m'estic desconcentrant amb això, amb aquest fantasma que tenim de fons, eh? Dic que potser la gent hauria entrat molt més, no?, en la història.
Sí, però he de pensar que esta novel·la està considerada entre el gran triunvirato de o trilogía de casas encantadas, que son The Haunted of Hill House, o sea, la casa de... Es que no sé cómo se trajo en castellano.
De la colina?
De la colina encantada, pero bueno.
La casa encantada de la colina.
Ens la van recomanar les expertes de Libreria de la Plata.
Sí,
aquest
i El Resplandor, aunque, bueno, Resplandor normalmente es un hotel, pero dicen que son las tres grandes novelas de... Cases encantades, encara que són Hotel Resplandor, però més o menys és el mateix concepte.
Sí, precisament parlàvem amb un dels lectors de Libreria de la Plata que El Resplandor diu que és molt millor el llibre que la pel·lícula, i això que la pel·lícula està també entre els tops de pel·lícules que s'han de veure del gènere.
Sí, en este caso també hi ha una pel·lícula del 73 que hizo el guión el propio Richard Matheson, que la música que estamos escuchando es de la película, pero aquí en este caso también encuentro que la película hace un flaco... Está muy bien la película, pero es que va muy a saco.
Claro, no,
es
como que... el llibre, no?
No, però és que aquí és...
Encara més.
El llibre te va haciendo su atmosfera, te aplica les coses, aquí és... Esto pasa, pasa porque pasa. Dices, hombre, explícame un poco las cosas. Y curiosamente, cambia el papel de Florence, es, digamos, una chica pequeñita y tal, y cambia la mujer de Doctor Barrett, es una tía bueno, dices, hombre, ¿por qué me cambian los papeles?
Exacte.
Sí, no, és al revés el llibre.
Sí, 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 pues el pel·lícula és al revés.
Ens ha passat com a Jurassic Park, no?, que canvien el nen per la nena.
Sí.
El nen repelit.
Y también es curioso porque hay un cómic de 2004... Y una versión no autorizada de la película por Marvel Comics.
¿No?
O sea, que se hicieron una versión un poco así, no sé si llegaron a litigios o alguna historia, pero no está autorizada la de IDW Publishing, sí que está autoritzada.
Senyors, que l'haurem de buscar la versió no autoritzada, a veure què podem veure.
Sí,
sí, que crec que també IDW Publishing, parece que també, sí, crec que són els mismos, hicieron també un còmic de Soy Leyenda. Que crees, o sea, en comida Soy Leyenda, pero son de los mismos. Y está muy bien, ¿eh? También es la novela...
No, es que Soy Leyenda también se ha hecho películas, se ha hecho de todo.
Sí, pues el cómic que he leído yo es muy, muy parecido a la novela. Y creo que es la misma gente.
Igual que com va passar amb Jurassic Park, estem davant d'un escriptor que també ha treballat molt en el sector,
sí,
audiovisual, i això es nota en les seves novel·les.
O sea, cuando hizo esta novela, ya llevaba 8 novelas anteriores, por ejemplo, y ha trabajado sobre todo con La Dimensión Desconocida. Cuentos asombrosos, es que...
La Dimensió Desconeguda és una sèrie que, per la gent que no hagi arribat a veure-la perquè són massa joves, molt recomanable. Val,
sí,
molt la pena veure-la.
Diguem que era el Black Mirror d'aquella època.
Salvant les distàncies,
salvant
perquè clar,
distàncies.
La tecnologia no és la mateixa, però aquell ambient que creava de terror, i si ho veies a la nit, doncs encara més...
Sí, una llàstima que no hi hagi més sèries com aquella.
Altres llibres de Richard Matheson que valgui
sí,
la pena destacar?
Sí, tenemos Nacido de Hombre y Mujer. Bueno, que esto es en caso, Nacido de Hombre y Mujer es un compendio de relatos, porque él hizo mucho relato de terror. Que lo bueno son los relatos. Y yo me he leído relato, que lo podéis encontrar por internet, Nacido de Hombre y Mujer, que serán dos páginas, tres, y, hostia, es un relato que deja un mal cuerpo.
Home, això també s'agraeix. Poder,
sí,
llegir alguna cosa que et remogui, que et provoqui algun efecte, doncs
jo
és el que busquem,
que
no?
S'agraeix que et deixin amb el cos.
Sí, perquè al final busques emocions, no?, en els llibres o en les pel·lícules,
ah,
o en les sèries.
Sí,
però, bueno, que esto, yo esto, por ejemplo, lo he comprado hace poco, en Nacido de Hombre y Mujer y Peligro a 20.000 pies de altura, son fáciles de encontrar, lo puedes pedir en cualquier librería y te los traen.
Doncs apuntem aquests llibres i apuntem...
I si no, són de Lligamés, o sea, seguro que estan en la tienda.
Allà tenen gènere per avorrir.
Sí, són de la propia editorial, Lligamés, són un poco caros, 30 euros, però són 400 pàgines, 500 cada volumen. I deben venir, así a ojo, 20-30 històries per volumen.
Això està molt bé, i més si totes tenen aquest impacte.
Sí, además lo que comentamos en el club, que al final el terror en pildoritas de... de historias cortas para mí es mejor que una novela.
Potser arriba més.
Yo digo, el nacido hombre y mujer, que fue el primero que hizo, es que es una historia súper simple, pero te quedas, ostras.
Per desgràcia, recomanem molt poc terror de literari perquè potser és més desconegut i n'hi ha menys, però almenys avui ens hem acostat amb aquesta La Casa Infernal de Richard Matheson i ja vindrem en següents setmanes perquè en el Club de Lectura del Quimèric doncs intentarem
incloure'n. Sí, jo a nivell personal, si us gusta les històries de terror a nivell cuentos, pasa esto es un poquito más difícil de encontrar hoy en día, no se han hecho reediciones, son los libros de sangre, hay 4 volúmenes, sí. Que son también cuentos de...
No son 7?
No, son 4 lo que han sacado. Ah, no sé si son 7, pero son 4 libros lo que han sacado. Sacaron La Factoría de Ideas, no sé. Es que es una edición, ¿eh?
La Factoría de Ideas.
Molt bons aquests llibres.
I pensé que lo cogieron otro. Y también son cuentos. Pasa que Clay Barker y Clay Barker, que un día ya hablaremos, tiene un terror muy, muy, muy gore.
Ho deixarem per un altre dia, sí. I així podem entrar en profunditat.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Quimerofonia.
I aquesta setmana, després de moltes setmanes que per petició popular estaven esperant aquesta secció, portem les bandes sonores amb el Ferran Peig. Benvingut al Quimèric.
Gràcies,
Karen. L'audiència et trobava a faltar, eh?
Ja, què farem?
I avui, per trencar una mica el concepte de bandes sonores, que tots pensem directament en pel·lícules, i avui parlarem de bandes sonores de videojocs.
Exacte. Bàsicament vinc a parlar de videojocs perquè, si més no segueixen el mateix concepte, hi ha una diferència entre el cine i els videojocs que fan que variï tota la ideologia que hi ha darrere la banda sonora. T'explico. En el cinema, a part de ser una cosa lineal, una escena et porta a l'altra, no hi ha res que variï. Tu vas a veure la pel·lícula una vegada i la següent vegada és exactament igual. Per tant, l'equip creatiu, director, compositor, productors, poden acordar com anirà la banda sonora i com acompanyarà l'escena. I tenim...
Bueno. És més, poden gravar-la després d'haver gravat l'escena.
Exacte.
Que normalment ho fan així.
Sí. I la diferència més important, a part d'aquesta, és el fet que l'espectador de la pel·lícula el que busca és empatitzar amb el que està passant. Busca trobar-se dintre la situació, però contemplant-la, no vivint-la. Si agafem, per exemple, el cas de l'últim programa, Harry Potter, nosaltres, veient la pel·lícula, no volem sentir-nos com Harry Potter, no volem viure el que està vivint, volem veure el que està vivint. Mm-hmm. Volem estar dins de Hogwarts, volem viatjar a Hogwarts Express amb en Harry Potter. En un videojoc passa exactament el contrari. Volem ser el que està passant, volem viure-ho.
I això canvia la música.
Canvia la música, perquè, com parlava el primer dia, l'objectiu d'una banda sonora en el cinema és ajudar-nos a empatitzar amb el que està passant, creant imatges sensorials, per així dir-ho. En un videojoc, el que es busca és crear la imatge sensorial de que estàs dins del que està passant. Per explicar-ho així, el que faria la banda sonora és imbuir el jugador de l'essència del videojoc i de l'ambient que està vivint. Per exemple, en el cas de Skyrim, la banda sonora que estem escoltant ara mateix, si t'agafes el disco de la banda sonora de Skyrim i et poses exploració, dia, et trobaràs tota una sèrie de música que no formen cançons, sinó que són, com dir-ho, són...
Sons ambients.
Sí, un acompanyament.
Unitats musicals que van avançant i van avançant, no saps quan acaben, no ets capaç de dir quan han començat, i dintre del propi disco escoltaràs pluja, escoltaràs animals, escoltaràs foc... Escoltaràs tota aquesta mena de coses que et trobaries si estiguessis passejant per Skyrim anant de Carrera Blanca a Invernalia, per exemple.
Sí, estem parlant de que tenen una estructura diferent.
Exacte. Una estructura creada per ajudar-te a entrar en el món en el que estàs vivint.
I de vegades sense principi ni fi.
Exacte. I aquí és on canviaríem el concepte amb el que parlem de la banda sonora. En el cine parlaríem de músiques, podríem parlar fins i tot de temes i de cançons, com havíem parlat del tema de la força, l'obertura de Harry Potter. Tot i que aquestes coses segueixen existint en el videojoc, per exemple, obertures, n'hi ha punta pala, temes també... Però quan parlem de la banda sonora d'acompanyament en Sidron al videojoc, parlaríem de suites musicals, que serien com aquestes agrupacions de comença en un punt, i va fent, i tu et pots estar-te mitja hora amb el teu personatge plantat davant del llar de foc, i la música seguirà sonant. I en algun punt...
I no s'acaba.
No s'acaba. En algun punt s'haurà reiniciat, o haurà fet algun loop que no hauràs detectat, però que tot
Si està ben fet, no?
Si està ben fet.
El que estem sentint fa molt bé la feina.
Molt bé la feina.
Però molt bé.
Sí.
Però molt.
Però molt. Sí.
Els oients no sabrien dir aquesta música que senten si és un arxiu que has portat de 25 minuts o és un arxiu de 3 minuts que es va fent en un bucle.
Exacte.
No?
En concret, ja ho aixafo, són 48 minuts seguits.
El Roger va fent que sí amb el cap, el nostre tècnic, sí.
O sigui, ja sabeu com durarà la secció.
Més o menys. Llavors, però, clar, en un videojoc, com tu el que busques és estar dintre la vida d'aquell personatge i ser aquell personatge, no tot el que passa és tranquil, és maco, no és tot explorar, sinó que també hi ha, per exemple, lluites on també hi ha una banda sonora. Per exemple, en el cas de Final Fantasy, que és una de les meves bandes sonores preferides de tota la història, és l'exemple claríssim i per mi el millor de tota la història dels videojocs del que és una música de combat. Seria com podem escoltar una cosa molt rítmica, melòdicament és pobra, t'escoltes 30 segons i et pots imaginar com seran 40 minuts de combat. Per què? Perquè el que busca el compositor és no distreure't.
Clar, és que fins i tot pot resultar pesada, no?
Exacte. Busca posar-te en un lloc on et pugi l'adrenalina, per això molta percussió, molt ritme, músiques que acostumen a ser ràpides, però que no et distreguin, que l'important sigui concentrat en el combat, si et comencessin a posar canvis de to, músiques precioses i tal, simplement et distrauries escoltant la música i no sabies
sí,
què estàs
fent. Recordo algun videojoc que passava alguna cosa així, però no me'n recordo quin era. Sé que passava, més d'un ha passat.
Home, amb els típics de plataformes, no? Els Marios, quan arriba el moment de combatre amb el Bowser, no? Són músiques d'aquest estil, molt similars, les podries confondre.
O alguns del tipus Street Fighter i així també, sí. Tenen bandes sonores molt maques i dius, prefereixo escoltar que lluitar, però...
Doncs, clar, sí, això, per exemple, un joc com Street Fighter, com que tot el videojoc és de lluita, hi ha una cosa porta amb l'altra. I... Final Fantasy, Skyrim, tot aquest tipus de jocs que se'm venen al cap sempre tenen la música de lluita, que acostuma a ser això. Llavors, abans parlàvem d'aquest senyor que ha fet aquella feina tan ben feta. Realment, avui, a part de fer aquesta petita introducció del món dels videojocs, volia parlar d'aquest home, de Jeremy Soule. És un home que té 42 anys. Vull dir, és un home jove, dintre el que cap, per ser compositor, i que el seu primer videojoc és del 1996.
Ostres.
Tenia...
molt jove.
Molt jove, tenia 17 anys. Estic
pot content, ser. Eh? Frank Klepacki, que ara no està actiu, o no sé com es diu, si és Frank Klepacki o Klepacki, que va fer els jocs de la Dune o com
el
Conquer. Sí, també va començar amb 17 anys.
Llavors, la primera banda sonora que va fer aquest home és la de Secret of Evermore, de Squaresoft, per la Super Nintendo... Com es deia? La SNES, vaja, la tota
Super
la vida.
NES, sí.
Sí. El van contractar perquè el senyor, amb tot el seu morro, va agafar una maqueta i la va enviar a Square. Així tal qual. Va dir, una banda sonora de videojocs hauria de sonar així. La seva cosa és que deia que als videojocs els hi faltava drama i intensitat a les bandes sonores. Una cosa no acompanyava l'altra. I va dir, bueno, doncs hauria de sonar així. I amb Secret of Evermore és l'única vegada que Square, sigui Squaresoft, Square, Square Enix, la versió que sigui, és l'única vegada que ha fet servir un compositor nord-americà, Jeremy Soule. Llavors, a partir d'aquest treball de Secret of Evermore, que per cert és un dels videojocs, segons el que he llegit, més premiats de la història i es considera, de fet, el millor joc que ha sortit per les NES.
Home, m'agrada molt, no?, en general.
Sí.
I ningú sap per què no ha estat remasteritzat, cosa que haurien de fer.
Segur que per emulador hi és.
Ah, per emulador, segur.
A Retro Barcelona el trobarem.
I preguntarem al Carlos, sí, que és l'expert d'aquestes coses, el Carlos Climent.
Llavors, a partir del treball de Secret of Evermore, CaveDog Entertainment el va contractar per fer també el que es considera un dels següents millors jocs de la història, que és el Total Annihilation, que va ser, tu ho has dit, una revolució dintre el món dels jocs d'estratègia. Per què? Perquè va ser el primer joc d'estratègia amb gràfics en 3D, i va ser el primer joc d'estratègia que la música canviava segons el que passava.
Home, aquesta música s'assembla més a banda sonora de pel·lícula. Si
exacte,
ara em diguessis que és d'una pel·lícula, m'ho creuria.
Perquè és el tema d'obertura del joc.
Ah,
abans encara existeix.
Té trampa.
El concepte d'obertura amb els videojocs encara existeix i és normalment el que ens fa... No deixa ser la primera impressió musical que tenim del joc, per tant, acostuma a ser molt important.
El que et fa comprar el joc.
I en el cas de Total Annihilation, sents això i dius, uau, és un joc bèl·lic.
Sí,
mola,
oi?
Mola. I va implementar una mica aquest sistema en el joc, en els jocs d'estratègia, de quan hi ha pau, hi ha una música suau, tranquil·la, fins i tot maca, i quan entren conflictes, països enemics, etc., entra tot el, tota la música de combat sense seguir el... O sigui, no seria el tipus de combat que parlàvem abans, però seria aquest canvi segons la situació. Que Total Annihilation va ser dels primers jocs moderns en implementar això. Llavors, a partir del joc de Total Annihilation, hi ha una llista enorme de projectes que ha tingut Jeremy Soule. En destacaré alguns quants més per no...
Perquè no acabaríem, per
estaria
això.
Estona parlant de
títols. A mi em sembla que va saltar realment a la fama entre els jugadors a partir del Dawn of War, pot ser?
No. Abans en va haver-hi un altre de molt important. Star Wars. Els cavallers de l'Antiga República.
Sí, clar. Sí, però clar, no és una producció pròpia d'ell, perquè ha de seguir el que allà hi havia Star Wars.
Això? T'està sonant a John Williams?
No, però està sonant a Star Wars.
Està sonant a Star Wars. Aquestes són les seves paraules. He de fer una banda sonora que soni a Star Wars i ha de ser pròpia. I per mi, o sigui, com a músic, jo mateix, una cosa així té molt més valor com a compositor que no crear una cosa des de zero. Perquè has de fer una cosa que sembli teva, però no és teva, però ho és.
Sí, això ha de ser bon professional.
Molt bon professional.
Caldria veure quantes hores va estar aquest bon home fent això,
Moltes, perquè a més diu que tècnicament era un despropòsit de videojoc. Perquè aquí estem sentint una orquestra gairebé sencera, però no és una orquestra, és un MIDI. I què passa? Que els recursos tècnics d'aquella època, que no és tan llunyant, estem parlant de 2003, eren molt reduïts i les consoles no tenien força suficient com per tirar una orquestra sencera en MIDI, així que va haver de fer trampes i reduir coses en lloc de posar una secció sencera de cordes de contrabaix, el que coneixem en un teclat com a strings, llavors una altra de braç, que serien tota la secció,
sí,
de vent de
tall, etc.
Exacte, en versió reduïda, trampejant, i va aconseguir crear això, que tots ens creuríem que és una orquestra,
sí,
real.
Sí, total.
Llavors, ara sí que vindria un dels que va ser els seus hits màxims.
Home.
El Dawn of War.
Això és fantàstic.
És fantàstic, és un joc, a part de ser un joc increïble, la banda sonora és brutal. I és el que dèiem abans, és una banda sonora de combat molt simple. És molt simple, cada facció té el seu tema, que es va repetint ad eternum. I t'encanta.
Sí, és fantàstica, és fantàstica aquesta.
I aconsegueix l'efecte que dèiem a la perfecció de... Et fiques directament dintre el món de Warhammer 40.000 i no et distreu. Te l'escoltes i t'encanta, però no et distreu del combat, sinó que t'hi anima més. Llavors passaríem també a un altre dels seus hits màxims.
Home.
El Guild Wars.
Sí, la música dels crèdits.
Tota la saga.
O sigui, si us em permet un moment, el Guild Wars, val la... sé que hi ha gent que ho fa i val la pena fer-ho. A més, està gratuït. El Guild Wars 2 està gratuït. Pots jugar-hi gratuïtament i hi ha gent que hi juga només per veure els paisatges i escoltar la música.
Sí, exacte. És veritat, hi ha gent que ho fa.
I és un joc que val molt la pena
per
fer-ho.
Per deixar-lo allà de fons, també. Sí, sí,
sí.
I la cançó de crèdits és preciosa, sí, aquesta cançó.
És molt Eurovision.
Tant de bo Eurovision hi haguessin coses així.
Quina cara que ha posat el Ferran. Llàstima que això no sigui la tele.
Tant de bo hi haguessin més cançons així a Eurovisió. I ja passaríem a un dels seus èxits més moderns, que jo considero que és una de les millors bandes sonores de la història, ja l'hem sentit abans, però val la pena només sentir aquesta cançó, que tots la sentim i l'identifiquem.
Skyrim.
Tota la saga de Elder Scrolls, a partir del tercer, tota l'ha fet ella. Ell, perdó. I actualment, tota la fanbase d'Elder Scrolls aclama que quan es faci el sisè, sigui Jeremy Soule, perquè la diferència principal entre el Elder Scrolls 2 i el 3, a part del salt al 3D, va ser la banda sonora. Elder Scrolls 2, el primer i el segon, tenien una banda sonora guai, però no deixava tenir aquesta cosa que dèiem abans de poc dramàtica i intensa. S'hi va posar Jeremy Soule i la saga va fer un salt de quilòmetres dient, això és epicitat.
És que la música és molt important i la música mola, et transporta.
Exacte.
I aquesta música té, que sentim de fons, té molta potència.
Molta. I, clar, què no sentim quan estem tranquil·lament passejant pels camins de Skyrim? Apareix un drac i comença a sonar aquesta música.
No cal ni veure el drac. Exacte. Amb la música ja el veus.
Ens oblidem que estem davant d'un teclat i un ratolí. Realment, el nostre ratolí és la nostra espasa i tenim un drac davant, no una pantalla. Si la música no fos així, directament no hi seria. Llavors, em va fascinar molt aquest home, a part de la versatilitat que té, pot anar de Star Wars a Skyrim, passant per Guild Wars, començant amb Secret of Evermore, i dius, com? Com un home pot fer tantes coses que sonin tan diferents?
Perquè és un crac.
I siguin les mateixes. Perquè és un crac i per la visió que té de la música. Perquè he anat escoltant entrevistes seves, he anat veient reportatges, i he vist que té una cosa que la majoria de compositors no tenen. I és que la majoria de compositors diuen que composen la seva música i la posen al lloc on va. Ell diu que no. Ell diu que ell no vol, que, òbviament que ho vol, però el seu nom no ha de ser important en el videojoc. El que és important és la música. Per tant, què vol el jugador d'aquella música? Què s'espera? S'espera allò? Doncs ho faré. Amb el meu punt de vista com a músic,
no tingui,
i com a artista...
Encara que no tingui la meva etiqueta, no?
Exacte.
Una mica al revés de John Williams, no?
Exacte. Per això, tot el que sents de John Williams, dius, és un John Williams.
Sí.
Però el que sents de Jeremy Soule, reconeixes el videojoc, reconeixes la música, t'encanta, però segur que en la majoria de videojocs, si no sabessin què és Jeremy Soule, no sabríem que és el mateix compositor.
A mi em costa reconèixer a vegades.
Doncs per la gent que no coneixem aquest compositor, ens apuntem la llista, ja sent que no retenim els noms, Ferran? Perdó, eh? Ja ens estarem més atents a què vagi fent aquest home, que segur que té una llarga trajectòria per davant. Moltes gràcies per tornar amb la secció de Quimerofonia.
A vosaltres.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, que hem dedicat en bona part per parlar de lluites amb espases làser. També hem parlat de la Casa Infernal i de les bandes sonores de videojocs. Tornem la setmana que ve amb un especial Saló del Còmic de Barcelona. No us el perdeu, que vagi molt bé. Adéu-siau.